Madrid. Va explicar noms i cognoms. I quan va acabar la conversa, que va durar un cafè, i donar 20 minuts, me dona el telèfon i me diu, quan vuelva por Moscú, llámeme que iremos a cenar i le contaré muchas coses. I m'ha quedat pasmat. I quan torno a la taula, dic, carai, què vol dir-me este senyor? És el mensatge García, no? Anònimament, no... Volia dir-me que el mig milió que jo rebia cada any de la mà del senyor Juan Grijalvo venia de la Unió Soviètica del Partit Comunista. ¿Vale? I això era jo fundant el Partit de Fraga i me finançava la Unió Soviètica. Això va ser la transició. És a dir, la gent està dient uns disparats brutals en el tema de la transició. És que érem com a germans d'un costat i de l'altre. I per això vam voler borrar les diferències i totes les històries. I va ser la Constitució del 78. Jo de veritat us ho dic, eh? Jo estic en una decepció veient l'enfrontament i el frontisme que hi ha en aquest moment en la política catalana, en la política espanyola, que això és escandalós. Perquè és que vam viure la transició i jo vaig estar a les cuines i un dia explicaré tota la merda o tota la veritat de les cuines. Acabo d'explicar-ne una, eh? Mm-hmm. Que vinc fins a ser la Unió Soviètica. Mm-hmm. En mig milió de peles cada any. I era en aquella època. Mm-hmm. Però tant, sí, millor sí. Era un valor diferent al d'avui dia.
Molts diners,
clar, això per mi és la substància de la bona política.
Mm-hmm. 10:01. Fa una estona que Pedro Sánchez ha començat... Bueno, una hora ja, de fet. Ara farà una hora, potser encara no, però vaja. A punt de fer una hora, Pedro Sánchez encara està en directe al Congrés dels Diputats. Avui havia d'explicar i ha explicat ja detalladament algunes de les mesures extra. Recordeu que us vam explicar abans d'ahir que el govern tenia a punt un pla energètic amb 73 mesures més per intentar fer front a aquesta tardor i a aquest hivern. Pedro Sánchez avui havia de donar detalls sobre alguna d'aquestes mesures, entre altres coses perquè hi ha mesures que necessitaran de pressupostos. Quan ell va presentar el projecte, quan el seu govern va presentar el projecte de pressupostos, ja es veia que alguna d'aquestes mesures ho acabaria necessitant. A veure, Judit Casellas, bon dia.
Bon dia.
Va, expliquem què és el que ha anat detallant o explicant Pedro Sánchez fins ara a la seva intervenció.
Doncs mira, ha detallat fins a 4 mesures. La primera és que es crearà una nova tarifa regulada per a les comunitats de veïns que tenen calderes centralitzades de gas natural, i aquesta mesura durarà tot el 2023. Permetrà a 1,7 milions de llars que la factura es redueixi a més de la meitat del que pagarien amb les condicions del mercat actual. La segona, es reforçarà el bo social elèctric per a 1,3 milions de llars, que ja en són beneficiàries. S'augmentarà el descompte que s'aplicava ja fins ara, fins al 65 o al 80%, respectivament, depenent de si són beneficiaris considerats vulnerables o vulnerables severs. Uh-huh. En tercer lloc, es crearà una nova categoria de consumidors amb dret a descompte del 40% a les factures per a llars de treballadors amb ingressos reduïts, i aquesta mesura vol beneficiar fins a 1,5 milions de famílies. I l'última mesura que ha anunciat és la millora del bo social tèrmic, que tant aquest any com l'any vinent, el 2023, es duplicarà el pressupost que reben actualment les llars vulnerables. D'aquesta manera es doblarà l'ajut mitjà fins als 375 euros per llar i s'elevarà l'ajut mínim fins als 40 euros.
Gràcies, Judit. Doncs mira, justament ara Pedro Sánchez acaba la seva intervenció. Veig que la bancada socialista s'ha aixecat i aplaudeixen. Per tant, sí, efectivament, Pedro Sánchez, que torna a ocupar el seu escó, acaba la seva intervenció. Això és el que ha plantejat, és algunes de les mesures, les principals que ha explicat Pedro Sánchez, que, evidentment, en la seva intervenció, un cop ha detallat tot això, Joan ha dit, y para hacer todo esto tenemos unos presupuestos, als pressupostos hi haurà 3.000 milions més, però aquests pressupostos s'han de votar perquè tirin endavant.
Sí, sí, i amb missatges de reforç, de descompte de la despesa energètica. Intenta jugar amb l'habilitat de vincular els suports polítics a ajudes que seran molt necessàries durant aquesta tardor i hivern, no? És un intent de fer el mateix que va fer ja en el paquet de mesures anticrisi, de dins el paquet ficar-hi moltes accions, no?, que feien que fos difícil, doncs, que s'hi votés en contra, almenys per part de la majoria de la investidura, i allà dins doncs introduir altres accions que segurament no eren compartides per molts dels socis que les acabaven votant, no?, i que exigien una negociació a part. Sí, està intentant això, i això té múltiples derivades en la política catalana, perquè és evident que si hi ha una negociació en paral·lel dels pressupostos de la Generalitat i els pressupostos del govern espanyol, això afableix molt la posició d'Esquerra a Madrid, pot deixar en no res els avenços que pugui necessitar Esquerra Republicana en la taula de diàleg, no?, en el cas que Pere Aragonès necessités el suport del PSC als pressupostos catalans, i indica una mica com serà molt tàctic la partida de joc d'aquesta tardor. Jo crec que hem de començar a pensar en la possibilitat, no dic que s'acabi produint, però en la possibilitat que el govern de la Generalitat dilati el temps de l'aprovació dels pressupostos a Catalunya, perquè Esquerra intentarà tenir aquesta fortalesa negociadora a Madrid, ni que sigui per aconseguir contrapartides en els pressupostos generals de l'Estat, que segur que aniran en un termini més ràpid, o voldrien que anés en un termini més ràpid, i també la taula de diàleg. Veurem si finalment Esquerra acaba jugant aquest doble calendari, no?, per intentar força negociadora. Si no és així, si Esquerra juga a fer la partida dels pressupostos catalans en paral·lel els espanyols i necessita el suport del PSC al Parlament de Catalunya, ja es pot anar oblidant de tenir força negociadora a Madrid.
Ara, en qualsevol cas, el que ara ja tenim formalment són dos presidents, el president espanyol i el president català, dient: hola, tinc un pressupost, necessito que algú me l'aprovi.
Sí, sí.
I això ara ja ho tenim. És a dir, fins ara no havia passat, sí. I ara aquesta escenificació ja l'hem feta. Tenim a Pedro Sánchez acabar de fer-la al Congrés dels Diputats, i tenim a Pere Aragonès, no?, que ho ha anat fent a les seves compareixences amb el canvi de govern.
I ara assistirem en aquest...
I cal l'ulleta junts. Segurem un ullet impossible, però en tot cas la situació és la mateixa, no? Dos presidents, dos pressupostos, dos plans de xoc social, i si voleu pla de xoc, jo no necessito pressupostos. Vull dir que ara mateix estem calcats.
Sí, sí. I ara assistirem a l'escenificació de l'acostament i l'allunyament, del retret i la mà estesa, no? I això es produirà en les pròximes setmanes, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya.
Estem parlant que són 3.000 milions, paraules de Pedro Sánchez, eh? 3.000 milions per ajudar el 40% de les famílies espanyoles. Manolo Imma, va.
Jo no me crec que el 40%, no me crec quasi res del que diu Pedro Sánchez. Sempre el 50% l'elimino, eh? El 50%, eh? No me'l crec. Mireu el que està passant en els fons europeus, que portem gestionats el 15%, val? I era el gran miracle per finançar les empreses espanyoles. Ara, això sí, el seu pare va rebre 1.960.000 euros, eh? Va rebre el seu pare, l'empresa del seu pare. És a dir, cuidado el que està passant i veurem com acaben els eres d'Andalusia, eh? Perquè els jutges diuen que volen que se donin els calés, eh? I volen exigir-ho. Aleshores, clar, aquí estem vivint una parafernàlia de Prometeu encadenado d'aquest senyor, que jo no me'l crec. En el 50% d'entrada ja no me'l crec, perquè ho ha demostrat en tota la seva gestió. I després estem vivint a una realitat molt trista i dramàtica. I aquesta sí que la vull aclarar i denunciar. S'està encarregant la classe mitja. Perquè tot, pareu compte, són 1 milió de beneficiaris, 1.300.000 de beneficiaris, la classe mitja són alguns milions, eh? I és l'estabilitzador social màxim. I s'està encarregant. No hi ha ni un benefici per a la classe mitja. Tot és càrrega fiscal, càrrega fiscal, càrrega fiscal, que diu pels de dalt, no, classe mitja. Els de dalt estan en Portugal o en Andorra. Aneu a Andorra, feu un programa, aneu a Andorra, i pregunteu com s'estan comprant o s'estan venent els pisos a Andorra, a quina velocitat. Quan es fa una promoció, ja estan venuts enseguida. D'aquí, d'empresaris, de gent de Catalunya, que està buscant-se la domiciliació en Andorra. O aneu a Portugal i veureu el creixement de les empreses espanyoles que han estat allà. Per tant, no me crec res d'aquest senyor, perquè si no te crec que el 50%, l'altre ja és residual. Això és la primera consideració. La segona, la classe mitja, que per mi em va dir molt, molt greu, molt greu. Jo recordo un dia en què en el Congrés de Diputats, en una reunió que jo vaig citar a Fraga a les 4 de la tarda, estava prenent Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca i Fraga estaven prenent el cafè, junt, a la cafeteria. I arribo allà i parlo de primera legislatura, la constituent. I arribo allà i Fraga s'aixeca i diu... oye, dice, me tengo que ausentar un momento porque me he citado aquí con un señor, con Miguel Roca, me voy y me va a la mà, me va a fer un saludo a la mà. Bueno, sortim al pasillo. Y no olvidaré mai aquesta frase. Yo le digo, don Manuel, qué bonito encontrarse todos de aquí, reunidos. Y Fraga me conteste, agafeu-se bé, eh? Ho juro que ho va dir així. Dice, si en España, en la República, hubiera habido algunas tabernas como esta, hay tabernas, ¿eh?, como esta, dice, no hubiera existido la guerra civil. Què vol dir això? Que evidentment, la concòrdia evita una guerra civil. I la classe mitja és el coixí que separa la fricció entre la gent molt necessitada i la minoria de dalt de tot. I aquesta classe mitja ho amortiua i evita aquests conflictes. I ara s'està desgastant alarmantment. Jo dic aquestes dues reflexions. El de més, que digui el que vulgui, que me creurà mitges.
Emma.
A veure, jo crec que estem en una situació d'una doble complexitat econòmica, no només pel que ens va deixar la pandèmia, sinó per la guerra. És veritat que geoestratègicament tenim molta sort com a país, no? No passarem el fred que passa a Alemanya, no tenim la dependència del gas com té Alemanya amb Rússia, i estem en una situació complexa. Per això totes les mesures que van aprovant doncs no es dona l'abast, no? A l'estiu es van aprovar mesures, ara aquest paquet recentment que va presentar la Teresa Rivera de 73 mesures que ha profunditzat ara el Congrés al Pedro Sánchez i no donem l'abast. Hi ha una inflació totalment disparada, que en teoria diuen els experts que està mig controlada, però jo crec que hem de tornar, és a dir, independentment de la importància que suposa que els governs aprovin uns pressupostos. Hi ha de normal, és a dir, hi ha de normal que no es prorroguin els comptes. Hi ha de normal, doncs, amb aquesta situació encara més, no? I que cal doncs una mica alçada de mires tant aquí, el govern català, com el govern central. I després que també han de ser les comunitats autònomes, no?, que tenen de termini fins a l'1 de desembre, que això és ja, doncs, per presentar el seu pla, el pla de xoc, no?, les mesures que haurien de prendre, doncs, com per als propers mesos no passar-ho tan malament. El que posava sobre la taula el mestre de la classe mitja, no? Home, és que les dades són esfereïdores, és a dir, que treballis i que necessitis ajuda, això ens ho hem de fer mirar. Que els treballadors actualment hagin d'anar a demanar per menjar, és que tenim un problema. La qual cosa, jo crec que, i les notícies aquestes que surten, no? Doncs una cosa tan bàsica i tan senzilla com s'han incrementat les compres en mantes. Doncs escolta, tornem a la vida dels nostres avis. Vull dir-te, no hi havia calefacció, no fa pas tants anys. No hi havia calefacció, ens posaven les bosses d'aigua calenta per dormir. Jo sóc jove, però jo recordo, no? La meva mare, per escalfar els peus a dins del llit, escolta, bosseta d'aigua calenta, i ben còmodes que estaven. Vull dir-te, bueno, hem de tornar possiblement aquelles coses bàsiques que teníem abans, no? Com per no haver de dependre ni de calefaccions centralitzades, ni de, perquè és evident que quan hi ha en un edifici una calefacció centralitzada, bueno, això no està, per exemple, en molts edificis del Raval, Ciutat Vella o a Vallecas, a Madrid. On està la calefacció centralitzada als edificis?
No, ni centralitzada, ni distribuïda per pisos.
Ni distribuïda, però... clar, però fem-nos-ho mirar també amb les administracions. A mi el que em fa patir de tot això... Mira, et dic una cosa, el que em fa patir de tot això són les escoles. I no les escoles de...
Les escoles en quin sentit? El fred, dius?
Clar.
Perquè venim de 2 anys de fer classe a Manorac i la finestra oberta.
Exacte.
També t'ho diré.
Sí, també. Però, o de no fer classe, o fer classe,
bueno,
a casa.
No fer classe,
és que venim d'uns anys molt fotuts.
Des que hi vam tornar, diguem-ne, estàvem allà amb les finestres obertes, l'aire creuat, l'Anorac posat...
Sí, però aleshores que comencin a enviar circulars. És a dir, que comencin a enviar circulars de com hem d'adaptar els nostres fills perquè vagin a l'escola. Perquè estic ben segura que també serà un problema aquest, eh? És a dir, també n'hem fet un ús abusiu. El que no és normal, tampoc, és estar, per exemple, a edificis de l'administració. Jo he estat molts anys al Parlament i, escolta, a l'estiu vas amb, com si fos hivern, que no et falta poc per posar-te els guants i el gorro, i a l'hivern vas com si fos estiu. Vull dir que ens ho hem de fer mirar també tots plegats. Vull dir-te, però les escoles és un tema. Les escoles, els hospitals, és a dir, llocs sensibles on la gent ha d'estar ben cuidada. Una altra cosa és el que puguem fer a casa nostra.
Ah, mira, les escoles fa una setmana teníem aquí al matí a l'entrevista a la Meritxell Ruiz. La Meritxell Ruiz, l'exconsellera d'Ensenyament, que ara està al capdavant de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que són 400 escoles concertades del país. I ella deia, aquest hivern hi ha moltes escoles que estan amoïnades, les concertades, per com pagaran les factures de la llum, perquè les públiques el govern les pagarà. La factura potser es duplica o es triplica i el govern pagarà a les escoles concertades. Amb el concert, el govern paga el 40% de les factures. Uh-huh. Però, clar, si les factures es dupliquen i es tripliquen, hi haurà moltes escoles que ho passaran malament per pagar les factures d'aquest hivern de llum i de gas.
Això és una realitat, i el que acaba de dir la Imma té molta raó, perquè, clar, la gent jove no ho ha conegut. La gent gran han conegut aquesta penúria. Uh-huh. I quan jo era petit anava a l'escola, a l'hivern, fotia molt de fred, evidentment, a les terres de Morella, anava amb un pot, amb una llauna d'aquestes de les sardines, de les sardines d'escabets, que eren rodones, i dintre hi havia, pues, posaven les brases de foc i no sé què i tal, i amb allò, amb una garrateu de fil d'aram, anàvem a l'escola i ens ho posàvem als peus. Sí, imagineu-se la misèria que vaig viure jo als anys 50. Per tant, què estic dient? Home, que tornar amb això és una regressió verdament brutal, i que això s'ha de revisar en l'ordre mundial, perquè evidentment això és un xantatge que ens està fent el senyor Putin i els xinesos, que estan fent un xantatge.
Bueno, mira, t'he de dir, Manolo, ara, perquè bueno, encara ens queden 10 minutets de tertúlia i volia parlar un moment dels pressupostos d'aquí, però la setmana que ve jo crec que ja estarem una miqueta tot més tranquil. Jo tinc moltes ganes de parlar del que va explicar el Fons Monetari Internacional abans d'ahir.
Clar.
Perquè el panorama que va... O sigui, nosaltres ho vam explicar més o menys i hem acabat passant tots a puntetes perquè bueno, l'actualitat i el món el tenim com el tenim i tot corre molt. Però el que diu el Fons Monetari Internacional abans d'ahir...
Va tremolar.
I tens tindrem,
I no de fet.
És a dir, que surti un senyor i que et digui el pitjor està per venir perquè la principal economia europea, que és Alemanya, se'n va a la recessió, perquè la principal economia mundial, que és la xinesa, amb xantatge o sense xantatge, ja no hi entro, s'ha aturat. I si s'atura la Xina, s'atura tot el món, que, com hem vist aquí, amb tots els productes que fem servir. Combinat amb les conseqüències econòmiques de la guerra ucraïna, tot alhora, i això... Vas mal, eh?
No, sí, sí. Fixa't en una cosa. S'heu fixat, i veure l'argument meu de que me crec el 50% de Pedro Sánchez. S'heu fixat que la rebaixa ha sigut de la meitat de l'estimació del creixement d'Espanya per part del Fondo Monetari Internacional? Uh-huh. Val? Aquí ja calculen 2,1, 2,4, bueno, ja ha baixat a l'1,1. Val? Aleshores, clar, el tema és molt inquietant, perquè ve una penúria generalitzada, però causada per la voluntat explícita de certes persones. Perquè el preu i el servei del gas és evident que és una cosa de fill del general del senyor Putin. I Alemanya va ser la culpable, i ho puc dir amb totes les lletres, perquè l'any 81, 82, 83, jo estava en Washington, i sé la Casa Blanca el que dia, i els ganyols que fotia el senyor Reagan, perquè els alemans anaven a finançar a cost zero el pipeline, la paraula, que vaig dir que mirar el diccionari, el pipeline que anava a portar el gas al centre d'Europa. És a dir, és la corda en la que els russos vos ofegaran. I ja ha arribat el moment i mos han ofegat. Aleshores, clar, és molt trist veure que la voluntat malèfica de certs governants porta el món a la misèria. I això venen dels que deien que volien alliberar la pobresa i la misèria i els drets dels treballadors, etc. De veritat us ho dic, és una paradoxa tot plegat. I això a mi m'amoïna molt, perquè hi ha molta gent que no està mentalment preparada per sofrir això. Perquè clar, tu, Joan, i suposo que la Ima, poca experiència tindreu, des de en el potet de les brases no van anar a l'escola com jo.
No, està clar que no.
Vale? I els punyons que em sortien a mi, en què porto marques a l'això del fred, tampoc els heu passat. Aleshores, clar, això
tampoc,
és molt...
Tampoc tornarem, jo quan feia el panorama tampoc deia per...
No, però és que no, jo me parlo de la escenografia que es crea. No sé si sou tu, l'Aïma, que ha dit lo de les mantes. Ahir la meva dona m'ha contat que ha pujat el preu de la fusta. Per cremar.
No, exacte.
Sí, sí.
Vale?
Sí,
sí, sí, Areu, sí, sí. Estem parlant de l'element més primari del tot, eh? Uh-huh. La fusta per cremar. Ah, és molt seriós el que està passant. I la gent ha de tenir consciència de que hi han alguns fills de sa mare, que es diuen Putin i altres coses, que juguen al xantatge del món, amb el xantatge nuclear i amb el xantatge de l'altre. I, per tant, que el món té que prendre responsabilitat plena de lo que està passant. És molt greu, jo us ho dic en sèrio. Després de 10 anys d'estar en les reunions de l'OTAN, jo estic esgarrifat. I ara us ho diré. En Praga, en una reunió de l'OTAN, se mos va advertir de que la potència nuclear del món autodestructiva era 11 vegades el planeta Terra. O sigui, hi havia... Parlo abans, jo vaig marxar l'any 2000, va ser abans de l'any 2000 que mos van fer aquesta advertència. Hi havia elements nuclears autodestructius per fer 11 vegades desaparèixer la Terra. Uh-huh. Aleshores, dime, la bogeria inhumana d'on arriba tot això.
Sí, de fet, avui hi ha una reunió a Brussel·les per veure si hem de reforçar.
Sí,
nuclear,
i en les últimes hores Gazprom, per exemple, ja ha fet una amenaça directament a través dels seus directius, no? de com de complicat pot ser l'hivern, i tots els missatges tenen aquest to amenaçador i xantatgista, no?
Però el senyor Schröder està en Alemanya i no el foten a la presó, ni el jutgen, i és el senyor que va fer la firma. I és el senyor que després va passar a ser vicepresident de Gazprom. I després se va quedar, i ara avui en dia encara està, si no ha dimitit, i crec que no ha dimitit, de conseller de Gazprom. L'ex-canciller d'Alemanya. És que és una poca vergonya. Us ho dic en sèrio. Jo que he viscut la política profundament durant 40 o 50 anys, el que estic vivint és un escàndal. La dignitat moral s'ha perdut. I el gran problema de la política és dignificar la moral dels polítics. I això s'ha perdut. I per això no hi ha credibilitat, per això no hi ha... Si un diu blanc i fa negre, la coherència no està. L'autoritat, que és el requisit fonamental d'un polític o d'un lideratge. Doncs sí, sí. Bé, per la coherència, el que dic ho compleixo.
Sí, la coherència, que és indispensable, no?, per tenir un contracte de confiança amb els ciutadans, claro. I en els últims anys, per desgràcia, aquí també hem viscut la xacra de la corrupció, que ho ha corcat tot, també. Això també s'ha produït.
Imma, deies alguna cosa?
No, pensava que sense coneixement es viu millor.
Ah, sí, tens raó, Iva. Jo això ho dic a casa meva.
El que passa és que al final tot t'acaba afectant, Sí. Pots saber-ho o no saber-ho, però quan de cop i volta et cau damunt del cap, no?, i penses, bueno, i això d'on em baixa, no?, diguem-ne, i al final les coses tot està acabant tocant.
L'última data que jo tinc de la potència soviètica, dic soviètica perquè ve de la Unió Soviètica, ara és Rússia, no, l'última data són 6.200 elements nuclears. I les bombes nuclears d'aquest moment són 20 vegades Hiroshima i Nagasaki. Per tant, segueu les conclusions.
No, i que se't posen els pèls de punta, perquè dimarts mateix parlàvem d'una cosa que ens transporta directament als anys 80, però és que l'OTAN estava fent unes maniobres d'entrenament en clau nuclear dimarts passat. Va transcendir aquesta informació, estem parlant de fa dos dies, i et transporta a una situació que
et
posa els pèls de punta.
Perquè vam coincidir amb la roda de premsa del seu secretari general dient que la guerra estava en el seu punt més perillós.
Correcte.
Des que havia començat, no? I aleshores agafes la coctelera i mires el que hi ha...
Però, Pol, el senyor de l'OTAN, el secretari general, també ha dit algunes coses, i són sucoses, Més diplomàcia, però també les ha dit. Ara hi ha un fet, hi ha un argument en filosofia, que es diu l'argument apodíctic. És aquell que se demostra en fets, no en arguments. Hi ha un fet apodíctic. El superavion nuclear dels Estats Units, que es diu Ronald Reagan, està als mars de Xina, i és el que ha provocat aquestes reaccions boges del senyor de Corea del Nord, El qual vol dir, en zona de gran conflicte, no oblideu que Biden va dir que si ja s'atacaven a Taiwan hi hauria una guerra, Ho va dir Biden, I ha enviat després, i ara està allí, el gran portaavions nuclear. Això fa pensar molt, Perquè ja no són paraules. Verba... Non verba, facta. Vale? Són fets.
10 i 24 minuts. Crec que entre els ciberatacs i la cosa nuclear hem acollonit l'audiència. Sí. Jo crec que no queda ningú tranquil ara mateix.
Demà
buscaré una altra temàtica una mica més de cap de
setmana. És que la gent ha de ser conscient de les coses. No ha de quedar tranquil·la ni intranquil·la. Jo vaig a menjar el mateix puesto, prendre el mateix cafè i no m'altero. Però, clar, la gent ha de ser conscient de lo que està passant. I per això tu has dit una cosa, Joan, i tu ratifico. Penso que ha sigut tu. Maleït aquell que sap massa coses. Maleït, ho passa malament, eh?
D'aquí a 5 minuts arribarem al punt de 11:15. Imma, Manolo, Joan, un plaer, com sempre.
Un plaer,
que vagi molt i molt bé. Va, publicitat i seguim amb coses més alegres.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
Això és una cançó d'amor.
Julen, un dels artistes revelació d'aquest 2022, amb el seu primer hit, Una cançó, presenta ara el seu nou senzill, M'he enamorat, títol que forma part del seu primer disc d'estudi, Caiguda lliure. M'he enamorat de tu, tu puc dir de més maneres. Julen, M'he enamorat. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. M'he enamorat de tu.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
012, la millor resposta.
La targeta sanitària, si us plau.
La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mercè,
tal,
bon dia. Mira, ho he salvat. Ara ho deia l'Olga. Què tal, Olga? Bon dia.
Molt bon
aquest
dia.
Matí, quan he dit bon dia a les 8, he pensat, ui?
Sí, jo he pensat...
Se m'ha posat alguna cosa aquí a la gola i no arribaràs al final.
Saps que la Marta Harkey...
Però hi he arribat.
Ah, jo no sé. Sí, ara. Sí. Que la Harkey ja ho va vaticinar.
Sí? Abans,
quan vam acabar el programa, va dir, al Pol...
Va justet.
Sí.
Oh, va justet. Va, que estic bé, que no em fa mal ni res.
No, però estàs final, bé, però ja portes dies. O sigui, has anat aguantant.
Porto una setmana.
Sí. Sí. No, molt però bé. Bueno, aguantes tot.
10 dies gairebé. Tot, sí,
són llargs, sí. Sí. Jo encara tinc com tos a vegades.
Que tu també vas estar uns quants dies,
Sí, no acaba de marxar.
Quin dia, tu. Sort que és divendres.
Mira, doncs jo... És dijous, perdona.
No, he dit sort demà. Que és divendres demà.
Ah, va.
Sort que és divendres demà.
Abans que vingui divendres,
sí.
Jo ho peto tot.
A veure.
I ho faig amb aquesta cançó. Dynamite, són els coreans BTS, que literalment, saps què vol dir aquest nom?
No.
Bueno, ells es fan dir Boy Scouts a prova de bales.
Corre. Avui tens difícil, eh?
Molt,
bueno,
ja ho
no sé
és
que... Porta, no. No sé bueno, què porta l'Olga, però...
Mira...
És música centre comercial, de fons.
És veritat, sí. Mira, la meva opció potser no és tan moderna, no tenen tanta coreografia,
però en el seu dia van ser uns trencapistes. Són els Kaiser Chiefs i el seu Ruby.
Li dono jo el punt o li regales tu?
Directament, ja, li regalo. No tinc res a fer, ho sé.
Ja m'ho ha dit abans d'entrar.
Doncs
diu,
ja
avui te'l portes.
Malament, no? Bueno, més empateu, no? Així?
Ah, sí, no arribem fer... justament no, a divendres.
Veus, no caldrà fer la
perfecte.
Cosa aquella.
Això és emoció màxima.
Winner Girol, sinó que serà veritat. Va, ja està, perfecte. Ja tinc un motiu per tornar demà.
Veus?
Bon programa, eh? Fins demà.
Moltes gràcies. Gràcies.
Matí a Ràdio Estel.
2 minuts i escaig que passen de 2:15, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Això ho hem d'assajar, però no acaba de sortir bé. Bon dia a tothom, de nou. Salutació especial a l'Ajuntament de Barcelona, que triplicarà els controls per accedir a la zona de baixes emissions, segons llegim avui al periòdico.
Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta, que los embauquen, que los engañen, no caigan en la trampa. ¡Al loro!
El loro, perquè l'equip de Ràdio Estel són Olga Vallejo, la sotsdirecció. Olga, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, que no estamos tan mal.
Marta Jarque, bon dia.
Sí, que
bon dia.
Sí.
Francisco, tu com estàs?
Mal. Ja en parlarem. Ja
en parlarem. Darrere la peixera, la producció en Galdric Pelagrí, a la vida pràctica, la Rosa Flotats, a les xarxes socials, Eva Cervera i Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas.
Que no estamos tan mal, hombre!
Clar, ell no.
Va.
Refereixo que...
Com ho porteu?
Doncs ho hauria d'estar.
És el típic que surt de festa.
Sí, home, i tant.
Després d'un partit com el d'ahir...
Ahogar les penes.
El José?
Sí, no, el Joan Laporta.
En Jan.
Se'n va l'Odegas, no?
A fitxar.
Clar, cada... és que tots tenim les nostres obligacions.
I les nostres rutines.
Mira, avui és el Dia Mundial d'encarar les teves pors. Pels molts culers, una d'aquestes pors seria això, no? Que tot aquesta carambola que ha de fer el Barça, i és que aquestes coses són tan...
No, jo crec que la por és la Champions, no?
La por és que el Madrid torni a guanyar la Champions. Sí,
clar,
aquesta és la por.
El
minut 94.
És que la 14ava o 15ava, no sé quantes en porten ja.
Necessitem més estanteries.
Champions, Madrid.
Sí, sí.
Necessitem ampliar el museu.
Estic amb tu, prou que ells guanyin.
També és veritat que no està tot perdut, eh?
Ara.
A veure.
La matemàtica diu que no, però...
A veure, el futbol és així.
Sí, és veritat. Hay que ir partido a partido. Exacte. No hay rival pequeño.
Sí que és veritat que ho tenim complicat.
I la vostra principal por és aquest dissabte o no?
A Bernabéu, a Camp Bernabéu. No, la meva principal... No, no. no ho sé quina és la meva principal. Jo,
és que no he aixecat el cap des d'ahir.
No,
dir,
no sé si la paraula
tot
és por.
Fa por ja.
No sé si la paraula és por tu o desànim.
Des de fora, sí, com desànim, ho veus, desànim. Això?
Jo tranquil·líssima.
Per cert, avui tenim un altre Barça-Madrid, a veure si, si sortim.
Ara.
Aquest m'interessa bastant més a mi. Ara.
Vinga, doncs estàvem tot seguit als continguts del programa 241.
El magazín del matí...
Sí, sí, va cap amunt.
A Ràdio Estel.
És això que intentem com enlairar-nos, però, escolta, 5 minuts que passen de 11:15. Avui hi ha un altre punt de vista. Parlarem una estoneta amb l'actriu més jove en guanyar la Conxa de Plata del Festival de Sant Sebastià d'aquest any. En només 14 anys, i amb la seva primera interpretació al cinema, la catalana Carla Quílez ha seduït a tota la crítica amb el paper d'una adolescent embarassada a La Maternal, que és la nova pel·lícula de la directora aragonesa Pilar Palomero, que, per cert, encara no es pot veure als cinemes. Serà properament, el dia 18 de novembre. I abans que arribi la pel·lícula a la gran pantalla, estarà amb nosaltres aquí d'aquí una estona, al matí a Ràdio Estel. I després ens centrarem en un tema que tenim molt present, la despesa de llum i el gas. I sobretot el que hem de saber quan contractem aquests serveis, per evitar doncs, que la contractació de serveis no desitjats, que això passa, eh? O canvis de comercialitzadora de llum o gas sense autorització. Abans d'arribar a les 12, avui li demanarem bons consells al cap del Servei d'Informació i Formació, també, de l'Agència Catalana del Consum. És en Julià Guimarà, perquè ens orienti una mica al respecte. I avui a les 12 continuarem parlant d'electricitat, però des d'un altre camp. Avui amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català parlarem de llamps i trons. Unes 20.000 persones, jo m'he quedat esfereïda, eh? Unes 20.000 persones a l'any moren a tot el món per una descarga de llamp. De carai. Fet, aquí a Catalunya, aquest passat estiu, doncs hi ha hagut dues morts, diverses morts, per la descarga d'un llamp.
Són moltíssimes, eh?
És una barbaritat.
Moltes.
I, d'altra banda, també diuen que un llamp no cau mai al mateix lloc o no cauen igual arreu del món. És veritat, aquesta última afirmació? Ho descobrirem amb el Joan Anton Català, treballant les neurones. I alerta perquè avui, a la una, nou convidat a la Chaise Longue. Tots ballem igual, eh, aquesta cançó? Ens hem posat com de costadet, eh?
Ens ha faltat abraçar-nos sobre les espatlles.
Fa germanor, trobo, aquest grup.
Sí. És una cançó de final de festa, no?
Sí. I per concloure, algo maco, no?
Sí. Per anar avui... tots abraçats cap a casa.
Avui anirem abraçats cap a casa?
Si cal, sí.
No? Clar, després d'escoltar a la Chaise Longue d'avui, que s'asseu en el nostre canapé preferit, el fundador d'un dels grups més grans, influents, i que ha marcat a més d'una generació amb les seves cançons com aquesta que esteu escoltant. Avui estarà amb nosaltres Goyo Lleves,
Lleves,
que és el saxo i fundador del Celtas Cordos, avui al matí a Ràdio Estel. I amb el més viral de les xarxes de la Mercè Mondelo i les vostres opinions del I, tu què hi dius? Com sempre arribarem plegats, si tu vols, a les 2 del migdia. Vinga, va, doncs fet el repàs dels principals continguts. Què, nois, ens hi posem?
Per favor.
Vinga, a treballar.
Comença la taula de redacció.
Deu minuts que ha passat de 11:15. Alguna notícia que t'hagi tret la son, Olga, a la zona Vallejo?
Et podria dir que el Barça, però fins aquest matí només s'ha avançat del 3-3. Per tant, he dormit molt tranquil·la. He fet un mix de notícies, àmbit internacional i política, que aquestes sí que són de malson, però dels de veritat. El periòdico, per exemple, fa un especial amb els rostres de la guerra ucraïna. També està algunes portades al suport de l'OTAN a Ucraïna, la defensa aèria d'Ucraïna, màxima prioritat. Llegim-ho ara. També tenim les previsions del Fons Monetari Internacional pels propers anys. Segons l'informe fiscal Monitor publicat ahir, es preveu que el dèficit espanyol segueixi per sobre del 4% els propers 5 anys. Que hi ha coses que 5 anys passen ràpids, però dèficits fiscals anirà lent. Poques bones notícies. Els alemanys tampoc els auguren un futur econòmic plàcid. han advertit que la crisi pot tenir efectes dràstics sobre la indústria germànica.
Vaja, qui deu haver dormit poc i malament avui?
Doncs Giorgia Meloni, la futura primera ministra italiana, que tot i que la veiem somrient a les fotografies, no sabem si és d'arxiu, perquè està a la cerca de membres de l'equip de govern i sembla que no troba candidats per dirigir economia.
És que...
ha fet les primeres trucades i tothom li està dient que no.
És que ahir, perdona, Olga, ens ho deia ja el Manuel Manonelles, que tindria problemes amb economia. De fet, Mario Draghi estava allà com parant una mica el cop. Per tant, no ens ha de resultar estranya aquesta notícia.
Veurem què és el que passa. Qui deu estar bastant més satisfet de com li van les coses és Silvio Berlusconi, que això també fa por, perquè després de 9 anys torna a ser senador. Fa 9 anys va ser expulsat del Parlament i va marxar inhabilitat per frau fiscal.
Vaja, nova notícia relacionada amb la crisi climàtica tampoc ens hauria de sorprendre.
No, males notícies. Vaja. Més de les d'aquelles que no ens agraden gens. Segons el darrer informe del Fons Mundial de la Natura, l'índex Planeta han constatat que les poblacions d'animals vertebrats silvestres s'han reduït un 69% des del 1970, poc més de 50 anys.
Una passada.
Molts. Però és que aquesta és la mitjana, però hi ha països que fa por. Mira, els científics atribueixen aquest descens al canvi de l'ús del terreny, deforestació i sobreexplotació dels recursos naturals, també la crisi climàtica i la contaminació. Des de fa 24 anys i bianualment, aquest fons, que és aquell que sempre veiem com a WWF, que mai sabem com dir-li, doncs és el Fons Mundial per la Natura, analitza la pèrdua de biodiversitat del planeta. Hi ha 1 milió d'espècies en perill. 1 milió d'espècies.
Uau.
És una barbaritat. Sí. Els animals que han perdut més població són els d'aigua dolça, possiblement perquè cada vegada n'hi ha menys. Fins a un 83% ha minvat. I la zona que ha perdut més biodiversitat és l'Amèrica Llatina. Aquesta és la que fa por. En els últims 50 anys, la pèrdua mitjana ha estat del 94%. La mitjana. Que vol dir que algunes espècies...
Perill d'extinció, no? És que estan ja extingides, no?
Exacte.
Directament. Seguint en l'àmbit de la recerca, Olga, tothom es fa ressò avui d'una investigació que pot contribuir a la millora dels tractaments psiquiàtrics.
Es tracta d'un estudi publicat a la revista Nature. A la Universitat de Stanford han aconseguit implantar neurones humanes en rates acabades de néixer. I aquestes neurones transplantades han permès modificar el seu comportament. S'està pensant per tractar trastorns neurològics i mentals, com per exemple l'epilèpsia i l'esquizofrènia. Ho han fet creant uns organoides, que són estructures creades en 3D que deriven de cèl·lules mare que imiten la funció dels òrgans. I han aconseguit que aquests minicervells s'hagin integrat al cervell d'aquestes rates connectant-se al sistema sanguini i neuronal. L'investigador principal de la recerca, en Sergio Pasca, diu que caldrà obrir un debat ètic per trobar l'equilibri entre els beneficis potencials de frenar el patiment mental i els riscos de generar models que siguin massa humans.
I qui serà especialment content avui, Olga?
3 universitats catalanes. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, que estan al rànquing de les 200 universitats més ben valorades del món segons The Times Higher Education 2023. Això sempre és un bon reclam pels estudiants. Han analitzat l'activitat de 1.799 universitats i han entrat pels pèls, però han entrat entre les 200 millors. La de Barcelona, posició 182, la UAB 183 i la UPF ja 186.
Mira, és una informació que tot just ahir, si seguíeu el Camins amb Rafa Sanahuja, ens avançava el professor Torrents. I què t'ha sorprès avui?
El que explica la corresponsal a Itàlia de La Vanguardia és l'Anna Buch, que s'ha desplaçat fins a Ciutat del Vaticà per explicar que el novembre, aquest novembre, en principi s'obriran les portes del Vatican Mall, una 50ena de botigues amb marques italianes internacionals. Vaja, un centre comercial. 11.000 metres quadrats, que també comptaran, a banda de les botigues, amb serveis de restauració. Està davant, però davant...
Davant?
Davant, per davant del Vaticà. I s'instal·la a un edifici llogat que depèn de l'Església. Clar, perquè des del Vaticà sembla que no agrada gaire, però són els mateixos
que porten el...
que es fan càrrec de decidir si seràs o no el llogater d'aquell espai. Perquè per llogar-lo han hagut de rebre el vistiplau del cardenal Luis Antonio Tagle, quedem-nos amb aquest nom, perquè diu que és un dels que té més possibilitats de succeir al papa Francesc. Abans hi havia un aparcament per autobusos turístics, i el que m'he preguntat és, i ara, què passa, que no hi haurà turistes? On aniran els autobusos?
Recol·locaran a un altre. És interessant. Per cert, què t'ha sabut greu? Saps aquella notícia que dius no?
Doncs sí, mira, sí? He vist una foto de la Clara Pella
sí.
I m'he adonat, soc conscient, que no tinc entrades pel concert que ella fa avui a la Sala Apolo.
Es mujer fronteras horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido, pero aparte...
La pianista Clara Pella tanca avui la gira del disc Perifèria, ho fa a l'Apolo, i saps allò que ho veus i penses, ara compraré les entrades, ja, a més 18 sí. euros, que sí. no és que diguis, ai, no, 18 euros... Em vaig despistar i quan ja m'hi vaig posar, doncs ja s'havien exhaurit. Ell ha parlat amb ella, en Xavier Cervantes, de l'Ara, i li ha explicat que el que més li agrada del món és fer música, es nota, i que també es pot fer activisme des d'un lloc més tranquil i conciliador, no cal que sigui des del renec. Com escriu Cervantes, la música de Clara Pella està amarada d'una reflexió constant sobre quin és el lloc de l'artista a la societat.
I seguim, Olga, més hi ha reflexió, en aquest cas amb el festival Llum, Vicena.
Clar, perquè la crisi energètica que estem patint ens planteja nous dubtes i reptes. En aquest cas es tracta del Llum BCN, com deies, el festival artístic on la llum és la gran protagonista. Es mantenen les dates pel festival del 2023, és del 3 al 5 de febrer, però arran de l'anunci de l'Ajuntament, que van dir ahir vam saber que per Nadal apagaran els llums de Nadal una hora abans, els organitzadors del festival ja han anunciat que estan enllestint mesures per reduir el consum energètic i que l'energia renovable com a font de llum és ara més necessària que mai.
Per cert, què t'ha cridat l'atenció a banda d'aquesta notícia?
La recerca que du a terme la protagonista de la Contra del País és l'enginyera Juncala Relaiz, que treballa al MIT, als Estats Units, i treballa combinant el que és biològic amb el robòtic, que traduït són uns nou tipus de robots, en diuen robots tous, que intenten imitar alguns animals, com per exemple pops o serps. L'objectiu és que aquests robots puguin imitar la natura. Ella utilitza equacions per dissenyar intel·ligència artificial. Se'n diu intel·ligència distribuïda i fan una cosa increïble. El seu objectiu és aconseguir que els sensors dels robots no enviïn totes les seves mesures a un únic cervell, sinó a diversos, que cadascun d'ells sigui capaç de prendre les seves pròpies decisions de forma independent i, tot i així, el robot actuï com una sola unitat. Conversen a l'entrevista sobre la seva recerca, si podria haver fet el mateix a un altre lloc del món que no fos el Massachusetts Institute, i acaben preguntant-li d'on li ve el seu interès per la ciència. I ella diu que la gent curiosa li va a la ciència. I jo he pensat que la gent curiosa també li va al periodisme.
Està tot connectat.
Sí.
La veritat és que, sí. Per cert, què t'ha agradat aquella notícia que dius, va, aquesta li poso un 10?
Doncs que avui, més enllà del Barça, que està a totes les portades, sí. del Consell General del Poder Judicial, de la guerra, doncs que hi ha moltes notícies de cultura. I val la pena llegir l'entrevista que fan al País a l'artista Miquel Barceló. L'excusa per entrevistar-lo, van estar amb ell fa uns dies a París, és que fins al gener exhibeix obres al Louvre i també a una altra galeria de París.
Atenció, minut 48, hem tingut un petit incident. Estem tots bé, tots correctes, aquí a la taula de redacció. Avui direu, i la imatge del dia? La imatge del dia ens la reservem.
Ara.
Ens la reservem per després.
Hi ha coses més importants.
Ara.
O no.
Hi ha coses més importants perquè jo ja em temo... Clar, és que hem avançat del tot és tendència avui, abans d'hora, perquè ja em temo...
Ens hem de treure de sobre, Mercè.
Sí, com més ràpid, millor. Sí. Per tant, hem dit, vinga, va. Fora, Uri. Però, primer de tot, si us plau.
Et tems el que ve?
Va.
Tu tems?
Sí.
Molt em temo que els teus temors es confirmaran, Mercè, i, com que l'ocasió ho mereix, avui el mestre Matosses ens obsequiarà amb un acompanyament al violí. La xarxa bull amb l'empat del Barça. Cada dia és més dur, això de ser culer. Els ridículs a Europa comencen a acumular-se. L'afició assenyala a Sergio Busquets i a Gerard Piqué.
Home, avui, clar, a veure...
Sí, és que està greu, està greu.
Ara està greu catejar avui, Olga.
No, ja... no, però és que a més ha estat molt
bé. Ha estat
bé.
Sí, molt sent el violí.
Estramatosses no falla.
Molt sentit. Jo he estat a punt de plorar, fins
va,
i tot.
Va, tira, sí, està bé.
Traiem-nos-ho de sobre, va. El Barça hi va empatar a 3 amb l'Inter de Milà i es troba virtualment fora de la Champions League. En argot esportiu, si vols ser professional, has de dir virtualment. Perquè encara és matemàticament possible, però el miracle passa per guanyar els partits contra el Bayern i el Victoria Pilsen i que l'Inter els perdi o els empati.
Ai, possible.
Amb dues coses són altament improbables. Són possibles, però altament improbables. Destaquem alguns tuits a moda de baròmetre dels ànims de la colorada. Si us sembla bé?
Va, va.
L'actor Biel Duran pregunta: i ara quina palanca fem servir? A mi se m'acut la palanca de la cadira elèctrica o aquella que faci una bona neteja. De la... És que jo estic molt decebut,
però,
eh?
Home.
Molt decebut.
Però a tu mateix. Però...
Sí, d'haver tingut expectatives.
Però per desaparèixer.
De no vist, de
però tu ets dels que ara avui tens aquesta palanca, però demà ja tindràs una altra palanca? Ets dels que canvia de...
No, a mi som dura, eh? Ah. En canvi, si haguéssim guanyat, o victòries d'aquelles brutals, bueno, és com... És que és el que ha de fer el Barça, no? Vull dir, no, no ho disfruto tant, només
exacte.
Pateixo.
Només és la seva feina.
Clar, això cobren, no?
És molt cansat ser culer, sí.
Ho és. Mira, el presentador del podcast La Sotana, Andreu Joanola, ha piulat Geri, referint-se amistosament a Gerard Piqué. Geri, hem de parlar. Sí. Que Piqué surt molt retratat ahir.
Potser no va estar massa encertat.
No, va ser el seu millor dia. De fet, aquest matí Piqué era trending topic a Espanya. Podríem dir que no està sent el millor any del central blaugrana. I per acabar, el periodista Sique Rodríguez ha penjat un vídeo on podem veure els encarregats de tallar la gespa del Camp Nou duent a terme la seva feina a pas de tortuga, insinuant que fins i tot ells són més ràpids que Piqué i Busquets.
Quin mal, això.
És que surten tots retratats, els capitans, que ja són els veterans, perquè ahir realment jugadors com Pedri i Gavi ho van donar tot, i són com la il·lusió blaugrana, i, bueno, paral·lelament, els veteranos...
Bueno, veurem a veure
ja
què passa. Vols destacar algun altre més?
No, vull dir que, en fi, només ens queda resar per guanyar l'Europa League i la
ho
Lliga,
farem.
I, sobretot, que el Madrid no guanyi res.
Això. Jo crec que aquest seria l'objectiu,
no? La principal cura del culer.
Tristíssim.
Molt, però cert.
És el consol. Ai, és el consol.
Gràcies, Uri, perquè tot és tendència.
Molt plaer,
ja està.
Sí, plaer,
ja està. Ja ens l'hem tret de sobre.
Ja està fet.
I avui la nostra corresponsal de baixes emissions ens proposa a la taula de redacció un viatge virtual fins a Girona.
Sí, ens teletransportem fins a Riudarenes, a la Selva, perquè és el segon municipi més ric d'Espanya i el primer de Catalunya. Suposo que ja heu llegit la notícia en alguns mitjans, perquè ha cridat molt l'atenció. Així ho determina l'agència tributària, una renda per càpita que es va duplicar en només un any. De 26.000 euros l'any 2019 a 52.000, que és moltíssim,
és molt,
el 2020,
sí.
Amb tan sols un any. El Josep Soler és l'alcalde de Riudarenes. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, no sé si donar-li l'enhorabona per liderar els rànquings de municipis més rics o no. Una bona notícia pel poble, en qualsevol cas.
Bé, sempre és millor aquesta notícia que no pas estar
això
en el rànquing dels que tenen més renta, no?
Definitivament. Clar, jo em pregunto, com és un dia normal a Riudarenes, el poble més ric de Catalunya?
Bé, doncs és un dia com a molts altres municipis, un dia tranquil, on la gent va treballar, on els pares porten els nens al col·legi i tothom fa la seva vida. No, això no té una activitat diferent dels altres municipis, no? Pel fet que tinguem una mitjana de renta, perquè no vol dir que tot el municipi, doncs, tota la gent, tothom siguem rics, no? Vull dir, això és una qüestió de mitjana, i el fet, doncs, que hi hagi, doncs, suposem, doncs, que una gent que té una renta molt alta, doncs, fa pujar molt la mitjana en un poble petit.
Clar, si ens centrem en aquesta mitjana, s'especulava que aquest extraordinari augment de la renda per càpita podria ser degut a un premi de la loteria o a una empresa local que hauria fet molts diners. No sé si s'ha confirmat alguna d'aquestes sospites o si n'hi ha alguna de nova.
No hem confirmat res d'això, perquè tampoc nosaltres... No, això són dades de l'agència tributària, evidentment nosaltres no els tenim i en cas que els tinguéssim, doncs tampoc els donaríem, per privacitat, no? I bé, el fet és que s'hi atribueix això, no? Potser el tema de la loteria que digueu hi ajuda, però clar, no és l'únic factor que ha fet aquest increment, no? Perquè no, tant no pot ser, no? Però segurament, doncs, es deu al fet de que sí que hi ha empreses o gent que professionalment en la seva activitat econòmica, doncs, guanya molt bé la vida, i sumat, doncs, a un, potser algun altre factor que desconeixem, alguna venda d'alguna empresa familiar, i una sèrie de coses que s'han acumulat totes en l'exercici del 2020, i ha fet que, doncs, que hi hagi un col·lectiu, unes declaracions d'IRPF, doncs, que fan pujar molt la mitjana.
Clar, vostè és alcalde de Riudarenes des del 2019. Amb només un any ha aconseguit doblar la renda per càpita del poble. No sé si li faria gràcia presentar-se a les municipals de Barcelona de l'any que ve, perquè diríem que és garantia d'èxit.
No, jo crec que a Barcelona també hi ha gent doncs, amb reptes. La mitjana no crec que sigui molt baixa. Barcelona doncs, és una ciutat doncs, que no sé quin rànquing està, en quin lloc de rànquing està ara, però suposo doncs, que està ben situat també, no? Però bueno, en tot cas, jo, això no és un mèrit meu, sinó que bueno, és una circumstància del poble, una dinàmica que ve de fa temps, perquè recordo doncs, que el 2019, quan vaig entrar, em sembla que va sortir també en el rànquing amb el segon municipi de la província de Girona, i bé, sí que doncs, és una cosa col·lectiva del municipi, no? De que tenim una qualitat de vida, un benestar...
No es tregui mèrit, alcalde, no es tregui mèrit, encara té uns mesos per reflexionar...
No, també segurament des de l'Ajuntament fem la nostra aportació, no? Amb coses que, doncs, que hem anat canviant i que...
Ara, clar.
Millorar i la qualitat de vida d'això, però trobar-nos això en un any seria molt agosarat, no?
Clar, alguns, a veure, ja parlen del misteri de Riudarenes. Vostè, que més d'alcalde és escriptor, podria ser el títol de la seva propera novel·la?
Quin títol?
El misteri de Riudarenes, perquè és com alguns defineixen el que ha passat, doncs, això, aquesta escalada espectacular en aquests rànquings de renta per càpita al seu poble.
Bueno, podria ser, no? Però clar, jo no m'he inspirat en això, perquè no, jo no ho trobo tan misteriós, eh? Jo no sé, aquesta notícia, doncs, són dades de l'Agència Tributària, i ha agafat un caire així una miqueta friqui, no?, la notícia, però jo no trobo que sigui tan estrany, no?, com un municipi on es presenten 1.000 declaracions d'IRPF, hi hagi un col·lectiu, doncs, que es guanya molt bé la vida. No tinguem, pues, mitjanes de renta molt baixes, també això és un factor, doncs, important que deu haver influenciat a l'estadística. I bé, no veig que sigui tampoc una cosa tan misteriosa.
Val a dir, alcalde, que això els de Matadepera ens ha tocat una mica el crostó, eh? Perquè ens ha fet caure en aquest rànquing fins...
Bueno, però sí, sempre esteu molt amunt. La qüestió...
S'ha de compartir.
Cordós, no és una qüestió de rànquing, sinó... això reflexiona una miqueta el benestar dels municipis, no?
I l'important és participar, no, alcalde?
Sí, exactament.
Josep Soler, alcalde de Riudarenes, enhorabona per la distinció i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Clar, és que té tota la raó del món, l'alcalde. Vull dir, s'ha de treure...
Els alcaldes sempre tenen la raó.
Sempre.
El de Riudarenes, sí.
Aquest sí. Demà els Celtes Cortos és que actuen al Parc Metropolità de Bellvitge, a l'Hospitalet. És un concert gratuït.
Ostres!
A les 11 de la nit.
Mira, perdoneu. Això és algú inèdit.
Marxo, que començo a fer cua.
Clar.
És per això que avui parlarem amb un dels seus fundadors. Serà qui? Primer faran parada al matí a Ràdio Estel. Serà a partir de la una. De moment, escolta, escoltem aquesta cançó que forma part de l'imaginari col·lectiu musical de tota una generació.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola, me contestas.
Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones.